Bon dia, és la 1:05 de la tarda. Benvinguts a l'Info Setmanal de Ripollet Ràdio. Aquesta setmana Ripollet està de festa. El barri de Pont Vell celebra entre avui i diumenge les seves 27enes festes de la tardor amb prop d'una vintena d'activitats programades. Música, ball i esports són alguns dels ingredients bàsics, on tampoc faltaran els diners populars o el tradicional bingo. La festa d'enguany també acull altres atractius, com la tercera fira d'art i artesania o la segona mostra de cuina multicultural. Però el principal atractiu, com sempre, és l'element de convivència i participació que aporten els veïns, entitats i comercials del barri. Tots ells sumen esforços aquests dies per aconseguir millorar any rere any les festes de la tardor i, sobretot, perquè no es perdi el seu sentiment d'estima i pertinença a aquest barri de frontera. Però són molts els temes que han conformat l'actualitat informativa durant aquesta setmana a Ripollet. Coneguem-nos els titulars. Acords del ple ordinari del 27 de setembre. Laia Prats.
El ple es va iniciar amb dos acords presos per unanimitat. D'una banda, la modificació de la plantilla del Patronat d'Ocupació, que ja havia estat aprovada al seu Consell d'Administració, i d'altra banda, les festes locals 2008, que seran el 12 de maig i l'1 de setembre.
Ripollet celebra la Setmana Europea de la Mobilitat.
La Regidoria de Medi Ambient ha organitzat diverses activitats per commemorar la Setmana de la Mobilitat, que se celebra del 22 al 29 de setembre. Durant tota la setmana s'han realitzat diferents actes per sensibilitzar els ciutadans a la problemàtica amb el transport i els avantatges de la vida saludable.
S'inaugura la remodelació del Parc Maria Regordosa.
Aquest dissabte, a partir del migdia, coincidint amb les festes de la tardor de Tiana Pont Vell, s'inaugurarà la remodelació del Parc de Maria Regordosa. Aquest espai de 5.400 metres quadrats ha estat refet completament, així com els seus accessos.
El Palau Ausis ofereix als joves la possibilitat d'aprendre un ofici.
L'Institut d'Educació Secundària Palau Ausis facilita als joves majors de 16 anys la possibilitat d'aprendre un ofici a través del programa de formació i aprenentatge professional.
Literatura i tertúlia a la biblioteca per a totes les edats.
La Biblioteca de Ripollet inicia un nou trimestre amb activitats tant per a infants com per a adults. Nascuts per llegir, els més petits que en dissabte o els clubs de lectura i de cinema ja han començat les seves primeres sessions.
Ripollet s'adhereix a les Jornades Europees del Patrimoni.
Aquest diumenge 30 de setembre el Centre d'Interpretació del Patrimoni Molí d'en Rata participarà a les Jornades Europees del Patrimoni apadrinades pel Consell d'Europa i la Unió Europea. Per aquest motiu el Patronat Municipal de Cultura i Joventut ha organitzat sota el títol Apropa't al nostre patrimoni diverses activitats durant tot el dia.
Aquest cap de setmana se celebren les 27enes festes de la tardor al barri del Pont Vell.
Comencen avui i s'allargaran fins diumenge 30 de setembre. Avui a les 10 de la nit podeu gaudir del concert jove amb Senyor Zambrano i Seismo o també d'una nit de rock amb Rom de Canya i Rei d'Espaldes.
Esteu escoltant Info.
Acord del ple ordinari del 27 de setembre, Francina Ricard.
El ple ordinari del mes de setembre, celebrat el passat dia 27, es va iniciar amb dos acords presos per unanimitat. D'una banda, la modificació de la plantilla del Patronat d'Ocupació, que ja havia estat aprovada al seu Consell d'Administració. I d'altra banda, les festes locals 2008, que seran el dia 12 de maig i l'1 de setembre. El nomenament del regidor Ferran Tornil com a nou membre del Consell d'Administració del Patronat de Comunicació va comptar amb els vots en contra del Partit Popular i el Compromís per Ripollet i els vots afirmatius dels grups que conformen l'equip de govern, Partit Socialista i Convergència i Unió. En aquest punt també es va votar una esmena presentada pel Compromís per Ripollet on es demanava que el cinquè membre del Consell fos escollit 2 anys per l'equip de govern i altres 2 per l'oposició. La proposta no es va acceptar amb els vots en contra del Partit Socialista i Convergència i Unió. El ple també va donar el vistiplau d'una modificació de crèdits per un import superior a 570.000 euros, destinats a diversos projectes del Pla Educatiu d'Entorn, de Medi Ambient i la modificació d'obres com les del Parc Maria Regordosa, el Parc Pinatons o el Centre Cívic Maragall. Aquest punt va comptar amb l'extensió dels grups de l'oposició. A la sessió també es va aprovar el text refós del Pla Especial d'Ordenació Urbanística per al desenvolupament de la xarxa de telefonia mòbil, amb el vot a favor de tots els grups, excepte del Compromís per Ripollet, que es va abstenir.
En aquest punt, el regidor popular Víctor Diegues va demanar el suport de l'Ajuntament per a sol·licitar a la Generalitat la instal·lació de controls per les radiacions de les antenes.
També querría solicitarle al grupo, al equipo de gobierno, que además de llevar a cabo esta iniciativa, nos apoye o juntos podamos pedir a la Generalitat lo que son estaciones de medición de emisiones electromagnéticas, ya que estas existen, las antenas de Amistad, sus datos son de conocimiento público. En fin, quisiéramos también su apoyo para pedir a la Amistad que nos colocase una de estas estaciones más cerca, para que en el supuesto que tuviésemos que defender precisamente estas zonas que se alejan del núcleo urbano, poder hacerlo no solo desde el sentido común, sinó, si és possible, con datos tècnics en la mà.
El grup de govern va recollir la proposta i la portaveu socialista, Rosa Martín, va explicar al ple les característiques del pla.
Lo que se ha intentado hacer con este plan especial y con este texto refundido es coger lo que es todo el municipio de Ripollet y hacer una zona donde consideramos que son las ubicaciones idóneas para poner las antenas de telefonía móvil. Quiero recordar que eran tres puntos de la población, que eran los que estaban más alejados de los grandes núcleos residenciales, y en esas tres zonas es donde nosotros proponíamos que cualquier antena de telefonía móvil se pusiese en esos tres, en esas tres ubicaciones. Luego hemos delimitado también una serie de zonas donde decimos que no se pone ninguna antena de telefonía móvil, que son, bueno, pues colegios, centro cultural, o sea, los lugares donde hay una concentración importante de público.
Un altre acord que va comptar amb l'abstenció de l'oposició va ser l'aprovació provisional de la modificació puntual del pla especial per ajustar la viabilitat i els usos de l'anell viari del sector Baricentro. D'altra banda, el Partit Popular i Compromís per Ripollet van votar en contra de l'aprovació provisional del pla de millora urbana per al reordenament de les edificacions que promotors privats construiran a les parcel·les ubicades entre el carrer Magallanes i la carretera de Santiga, just darrere del Molí d'en Rata.
En aquest punt, el Compromís per Ripollet va remarcar la seva disconformitat amb la urbanització de la zona.
S'hi ha portat una actuació doncs, d'alta densitat urbanística, per dir-ho en termes més o menys convenients, doncs han sigut vostè. Jo l'únic que em queixo és que, bueno, que em queixo, dic, escolti'm, ara arreglem una mica l'estètica d'allò, vale, i ho reconec, però clar, escolti'm, si després de trencar els vidres vostè em posa un vidre a la meva finestra i jo li puc dir, miri, torno a fer quan vulgui, m'explico, ja ho vam dir en el seu moment, que allò era una barbaritat, no?
A l'apartat de mocions se'n van debatre tres, totes elles presentades pel Partit Popular. Cap de les mocions es va aprovar en obtenir els vots en contra del Partit Socialista i Convergència i Unió i el vot afirmatiu del Compromís per Ripollet. Les propostes consistien en la rebaixa del tiquet menjador escolar, la rectificació per part del Patronat Municipal de Cultura i Joventut sobre la reforma, sobre la forma de comunicar les seves activitats als joves i uns presumptes abocaments de deixalles al costat del poliesportiu. Pel que fa a aquest darrer punt, el regidor convergent Xavier Peñarando va voler aclarir la naturalesa de les deixalles.
Els responsables ja els hem trobat i estem aquí al davant. Som l'equip de govern d'aquest ajuntament i de forma subsidiària no, també tot el plenari. Ara, els responsables d'aquest dipòsit de runes d'una sobra que es van fer en un equipament municipal i que es van depositar en una zona que no s'està fet cap agressió mediambiental, en un projecte està previst que allà també hi hagi una estació i s'han de fer un reompliment de terres, doncs el que van fer és que en lloc de portar-les fora per d'aquí a un temps haver de comprar i d'aquí a uns anys tornar a pagar per fer servir el mateix tipus de material, l'únic que hem fet és depositar-les allà.
I també en el tema, la regidoria de Medi Ambient ha organitzat diverses activitats per commemorar la Setmana de la Mobilitat, que s'ha celebrat del 22 al 29 de setembre. Durant tota la setmana s'ha realitzat diferents actes per sensibilitzar els ciutadans de la problemàtica amb el transport i les avantatges de la vida saludable.
El passat dimecres 26 de setembre, la Casa Natura, en el marc de l'agenda de tardor, va iniciar la Setmana de la Mobilitat amb una xerrada a càrrec del doctor Agustí Guiu. Els assistents van debatre sobre els beneficis de l'esport i la vida saludable. La regidoria de Medi Ambient també ha presentat el programa Ripollet per 4 camins, 4 rutes diferents per la vila per donar a conèixer la ciutat des de diferents punts de vista. Les persones que ho desitgin podran gaudir d'un d'aquests itineraris aquest diumenge a partir de les 11 del matí. Amb la voluntat de treballar per assolir un municipi de qualitat on les persones puguin viure en bones condicions, des de la regidoria de Medi Ambient s'ha informat que en els propers mesos es donaran més llocs d'estada en les zones verdes de Ripollet i es milloraran els carrils bici.
Per comentar algunes d'aquestes novetats i com s'està desenvolupant la Setmana de la Mobilitat, escoltem la conversa mantinguda amb la regidora de Medi Ambient, Gemma Edo. Gemma Edo, molt bona tarda.
Bona tarda.
Com valora el desenvolupament de la Setmana de la Mobilitat?
Doncs la valoració és molt positiva. El dia 26 anem a fer una xerrada amb l'Agustí Guiu, metge de família del Cap de Sarraparera, que ha dedicat part del seu treball a estudiar i difondre els beneficis de la realització de l'exercici en determinats pacients, perquè ens expliqués el seu treball, ens donés consells, ens expliqués el per què és tan important fer exercici i quin és el més adequat. Llavors n'hem vindrà una vintena de persones molt interessades pel tema i molt participatives. Amb la sortida que farem el diumenge tenim ja molta gent apuntada i això seria el que faria la cloenda de la Setmana Mobilitat.
Aquest diumenge tenim el primer dels quatre camins de Ripollet. Explica'ns una mica en què consisteix aquest Ripollet per quatre camins.
El Ripollet de quatre camins són quatre itineraris diferents que constitueixen un agradable passeig que es pot fer amb mitjans de locomoció no motoritzat. Cada itinerari té una longitud diferent i està marcada per planificar millor el projecte dient que un és el Ripollet antic, l'històric, el casc antic, el que mostra elements presents en el municipi amb un interès concret, que són 0,9 quilòmetres. Tenim el Ripollet botànic, que és el que farem el diumenge, que neix de la voluntat de preservar aquells arbres del municipi amb una certa edat, tenen algun interès pel seu origen, són rellevants en la història del poble i el recorregut són uns 6 quilòmetres. Després hi ha el Ripollet Esbarjo, que és el recorregut de tots els parcs que hi ha en el municipi, que és un total de 7,9 quilòmetres, i el Ripollet Natural, que mostra la part de la ruta pel Ripollet des de la ruta del Vallès Occidental, o sigui, que dona la volta tot el poble, que són 5,8 quilòmetres.
Aquest diumenge el que es farà serà el botànic.
El botànic, sí.
Molt bé, que em sembla que hi ha prou participació, prou interès.
Hi ha molta gent apuntada i esperem que s'apunti moltíssima més.
Amb aquestes activitats de les que parlem, s'ha iniciat l'agenda de tardor. Quina valoració en fa d'aquest inici?
Doncs l'inici va ser molt bo, vam començar amb l'observació dels estels. Llàstima que el dia estigués tapat i no podíem veure els estels, però sí que va vindre un senyor del Departament d'Astronomia de Sabadell i va ser una xerrada molt interessant i bueno, justament quan ja s'havia donat per comptes pensava després que l'ocell i el costat no n'hem pogut veure res més.
Parlant d'aquest tema de la Setmana de la Mobilitat, des de l'Ajuntament s'ha comentat que hi hauria certes millores respecte a zones verdes. Quines són aquestes?
Bueno, la voluntat de la regidoria és la de treballar per assolir un municipi de qualitat on les persones puguin viure amb bones condicions i des d'aquest punt de vista està previst en els propers mesos dotar de més llocs d'estada de zones verdes de Ripollet, dotar de més carrils bici on es pugui donar la volta al municipi, facilitar la mobilitat sostenible i de cara a la primavera es pretén dotar d'elements per fer exercicis a la zona dels pintons antics. És un projecte que està permanentment obert, de manera que es pugui afegir les novetats en què reconeguts existents i on es puguin crear de nous.
Doncs ara em sembla que només resta convidar tothom, no?, a la participació.
Sí, us convidem a que podeu gaudir el Ripollet de quatre camins i recordeu que el diumenge 30 a les 11 farem un d'aquests recorregut al botànic, que us esperem a tots.
Doncs Gemma Edo, regidora de Moviment de l'Ajuntament de Ripollet, moltes gràcies i bona tarda.
Bona tarda.
L'agenda de tardor de la Casa Natura, que es va iniciar el passat 22 de setembre amb la nit astronòmica, continuarà les seves activitats durant tot el mes d'octubre amb un monogràfic dedicat als bolets i la presentació d'una nova exposició realitzada per l'Escola El Martinet amb el títol Cabanes. S'inaugura la remodelació del parc de Maria Regordosa. Aquest dissabte, a partir del migdia, coincidint amb les festes de la tardor del barri de Tiana Pont Vell, s'inaugura la remodelació del parc de Maria Regordosa. Aquest espai de 5.400 metres quadrats ha estat refet completament, així com els seus accessos. La intervenció al parc ha consistit en una remodelació integral de l'espai públic, instal·lacions de llums, clavegueram i millora dels accessos al parc i a l'ambulatori del carrer de Tarragona. Així, l'espai verd s'ha distribuït amb bombolles, amb diferents usos, com ara la de fusta amb bancs per al descans, de cauxú o sorra per al joc o de flors de tipus decoratiu i una font. A més, s'ha esponjat la zona verda amb la retirada d'un centenar d'arbres i arbusts i la seva substitució per espècies mediterrànies i prats. La remodelació del parc de Maria Regordosa ha estat cofinançada entre l'Ajuntament, que ha portat uns 340.000 euros, i la Mancomunitat de Municipis de la AMB, amb els 451.000 restants. Dins de l'obra s'han inclòs la millora de la connexió amb el CAP 2 amb la construcció d'un pas a peu del carrer de Tarragona, senyalitzat amb un semàfor. Aquest substitueix el soterrani que ha quedat anul·lat. Igualment, s'ha canviat la il·luminació per fanals més moderns i funcionals.
Finalment, cal destacar la creació de dues vies de pas adaptades des de la carretera de Barcelona i el carrer de Nostra Senyora dels Àngels.
L'Institut d'Educació Secundària de Palau-Sit facilita als joves majors de 16 anys la possibilitat d'aprendre un ofici a través del programa de formació i aprenentatge professional.
Aquest projecte, organitzat pel Departament d'Educació en col·laboració amb el Servei d'Ocupació de Catalunya, compta amb el suport del Fons Social Europeu. El curs consisteix en 850 hores de formació pràctica en els tallers del centre i 200 de pràctiques en empreses del sector. Les especialitats formatives seran la pintura i l'electricitat manteniment. Totes les persones que estiguin interessades en realitzar aquests cursos es poden dirigir a l'Institut Palau-Sit, ubicat a la carretera de Santiga 56, o trucar al 93 692 3204.
Ripollet, 1,1 agents de policia local per cada 1.000 habitants. Amb aquesta dada, Ripollet forma part del 48,5% de les ciutats de l'àrea metropolitana de Barcelona, que no supera la mitjana catalana d'1,5 policies per cada 1.000 habitants. Les estadístiques policials evidencien que quan més gran és la ciutat, més petit és el percentatge d'agents. Aquest és el cas de poblacions com Santa Coloma amb un 0,8%, Badalona i Viladecans amb un 1,11% o Cornellà amb un 1,27%.
En l'àmbit del barcelonès hi ha 7.119 policies locals, dels quals més de 2.500 són a Barcelona ciutat, on la mitjana es manté entorn de 1,57 agents per cada 1.000 habitants. Pel que fa a les ciutats metropolitanes que superen la mitjana catalana, trobem algunes com el Papiol, amb gairebé 3 agents per cada miler de ciutadans, 2,95, seguida de Cervelló, amb 2,48%, Castellbisbal, 2,31, i Corbera de Llobregat, 2,26. En aquest sentit, les poblacions més petites es permeten augmentar els percentatges i invertir en més agents.
I en relació a les actuacions de la policia local durant aquesta setmana, cal destacar que el passat dimarts 25 de setembre, sobre 3:15 del migdia, els agents de la policia local de Ripollet, en col·laboració amb la comissaria dels Mossos d'Esquadra, van procedir a la detenció d'un home per un presumpte delicte d'abús sexual comès al carrer de Sant Jaume de Ripollet.
En un primer moment, un agent va ser requerit pels vianants del carrer Sant Jaume i es va acostar al lloc dels fets en sospitar del comportament d'un ciutadà envers una jove. Davant de la presència de la gent, aquest senyor es va posar molt nerviós, es va negar a identificar-se i va voler defugir de l'actuació policial. En arribar dos agents més, diversos testimonis van informar-nos que el detingut acabava d'abusar sexualment de la jove fent-li petons i tocaments per tot el cos, mentre la retenia en contra de la seva voluntat i es van oferir a declarar. La policia local va procedir a la detenció de l'individu que va posar força resistència.
Esteu escoltant.
Fem ara una pausa a l'informatiu i aprofitem per fer un repàs de les activitats previstes per aquest cap de setmana i per la setmana que ve. Laia Prats.
L'agenda cultural per aquest cap de setmana té un protagonista molt destacat, les festes de tardor del barri de Tiana Pombell. Les activitats començaran a partir d'aquest vespre amb un castell de focs i un concert jove de hip-hop i rock al Parc de Massot. Per dissabte, a partir de les 10 del matí, concurs de dibuix infantil a la carpa del carrer de Nostra Senyora dels Àngels i a les 11 al mateix espai roda de tallers infantils. A partir del migdia, ball infantil. A les 5 de la tarda, inauguració de la tercera fira d'art i artesania a la carretera de l'estació. A les 6, actuació de gitanes al carrer de Nostra Senyora dels Àngels i seguidament i al mateix lloc, Havaneres i rom cremat amb l'Espingari. A 2:15 de la nit, els diables de Ripollet i d'altres colles convidades ompliran de llum i foc als carrers de Tiana, Prat de la Riba, Creu Roja, Verge de Montserrat, Nostra Senyora del Pilar, Parc de Maria Regordosa i Parc de Massot. A 2:15 de la nit, castell piro musical al Parc de Massot i la jornada acabarà amb el ball de nit amb l'orquestra Aquarium al carrer de Nostra Senyora dels Àngels. Diumenge les activitats també començaran molt aviat. A les 9 del matí, actuació pels carrers del barri dels Trabucaires de Ripollet i a partir de les 10, xocolatada amb coca obsequiada pel Forn Planes al carrer de Nostra Senyora dels Àngels. A 2:15 començarà la marxa ciclista que sortirà des de l'Ajuntament de Ripollet fins al Col·legi Tiana, on a 3:15 començarà l'exhibició de patinatge artístic. A les 11 del matí, al carrer de Nostra Senyora dels Àngels acollirà la segona mostra de cuina multicultural i el ball de bastons. A 2:15, botifarrà del Col·legi Tiana i el toc final la festa el donarà la paella popular que es prepararà a partir de les 2 de la tarda. A la nit també hi haurà bingo i ball. I finalment, diumenge, durant tot el dia i amb motiu de les Jornades Europees de Patrimoni, el Centre d'Interpretació del Patrimoni i el Molí d'en Rata organitzen jornada de portes obertes, entre altres activitats.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 5 de la tarda. I els diumenges a la 1 del migdia. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de la EFM. Escolta els protagonistes de la setmana. Info, l'informatiu de Ripollet. Esteu escoltant Info.
I reprenem l'actualitat informativa. La Biblioteca de Ripollet inicia un nou trimestre amb activitats tant per a infants com per a adults. Nascuts per llegir, el més petit fent dissabte o els clubs de lectura i de cinema ja han començat les seves primeres sessions. La primera de les activitats va tenir lloc el passat 27 de setembre amb un taller per infants entre 0 i 4 anys amb el títol Contes sobre la pell, que proposava pares i mares iniciar-se en l'art del massatge infantil a través dels contes. L'activitat va anar a càrrec d'Helena Andrés, educadora de l'Associació Espanyola de Massatge Infantil. Els dies 16 i 23 d'octubre, a partir de 2:15 de la tarda, tindrà lloc un nou taller de reflexologia podal per infants de 0 a 4 anys a càrrec de Rosa Navarreta, el que cal inscriure's prèviament. I el 22 de novembre se celebrarà una xerrada per a pares i mares sota el nom Regala temps i regals als fills no té preu, una reflexió sobre la manca i o excessiva generositat dels pares. La darrera activitat preparada pels més menuts és Els més petits fent dissabte, que començarà el proper 6 d'octubre i acostarà el primer i tercer dissabte de mes al teatre i als contes a pares i fills. I pels més grans, la biblioteca ha programat de nou el Club de Cinema. Les persones interessades en participar ja s'hi poden inscriure. La programació inclou el passi de pel·lícula amb debat posterior moderat per Joan Carles Luque. Finalment, el Club de Lectura, que s'iniciarà el proper 18 d'octubre, comptarà amb la participació de l'escriptor cerdanyolenc Isidre Grau.
I per ampliar i conèixer millor com es desenvolupen totes aquestes activitats, tenim amb nosaltres a l'altre costat del fil telefònic a la directora de la Biblioteca Municipal, Roser Pecanins. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda a tots.
Doncs estàvem sentint un calendari molt atapeït. Quina és la seva valoració de les primeres activitats ja realitzades?
Sí, en principi n'hem fet una, perquè realment les activitats les comencem a partir ara a finals de setembre, des que comencen ja l'època escolar, i amb aquesta que vam fer precisament ahir, que eren les contes amb contes sobre la pell, i llavors doncs va estar molt bé, o sigui, vam tenir 18 pares, mares amb els seus respectius nens, i jo crec que van marxar molt, molt contents, perquè ara doncs crec que podran explicar els contes d'una altra manera, o sigui, una altra alternativa a la manera d'explicar contes.
Com està funcionant el projecte dels nascuts per llegir?
Doncs bé, l'hem reiniciat. Bé, és un projecte que no acaba mai, no? Perquè sempre poden venir pares amb els seus nadons a inscriure's amb el projecte. Però pel que fa a activitat, evidentment, hem començat doncs, a partir d'ahir. I jo crec que ara, ja amb aquests 2 anys i mig que fa que estem dins del projecte, nosaltres, crec que la valoració és molt positiva, perquè ja tenim, doncs, parlem ja del centenar de famílies que estan adherides a aquest projecte, tenint en compte que venen les famílies ja des del CAP. O sigui, com sabeu, aquest és un projecte en el que és transversal, en què la col·laboració, sobretot dels pediatres, infermeres pediatres, doncs és molt, molt important, i també doncs, des d'abans del naixement, a través de les comadrones, de les llevadores, bé, doncs és un projecte prou ambiciós i, com dic, molt transversal, en què hi col·laborem molta gent, i jo crec que està donant fruits.
I no només hem de parlar d'activitats per a petits, en aquest cas del nascut per llegir, perquè realment la biblioteca fa molta cosa, no?, pels nens, no només pels adults, també.
Sí, bueno, també ens oblidem dels adults, que també és molt important. Bé, jo també voldria dir que la biblioteca ens estem coneixent molt per les activitats, però que sabeu doncs, que la biblioteca també té els seus serveis propis i que, bon, bueno, que són, diguéssim, puntals, no?, a part de les activitats que serveixen pel foment de la lectura, doncs, bueno, la biblioteca que serveix doncs, com centre d'informació i que, bueno, que també s'ha de tenir en compte que funciona així, no? Pels adults, doncs, evidentment, com acabava quasi de sentir ara, doncs dir-vos que hi ha l'apartat de cinema i l'apartat de lectura, del club de lectura, que bé, el club de lectura ja és la quarta etapa que anem, o sigui que estem 4 anys ja de club de lectura, i pel que fa al club de cinema és més jove, aquest serà el segon curs, i amb el cinema sobretot, bé, estem una miqueta arrencant-lo, i jo m'agradaria des d'aquí aprofitant l'antena, així oberta a tothom i en directe, doncs animar-vos a que us inscriviu, perquè, bé, encara hi ha places, i tot i que comencem voldríem haver començat el dilluns que ve, ho hem emplaçat i el primer, o sigui, el primer passis de curtmetratge, perquè aquest any el Club de Cinema està dedicat a curtmetratges documentals, doncs serà el 15 d'octubre. O sigui que encara teniu doncs, la possibilitat, aquests 10 o 12 dies que falten, doncs encara d'inscriure-hi.
Hem de dir que el proper dia 18 la biblioteca comptarà amb la presència d'un escriptor de força renom, com comentàvem abans, Isidre Grau. Ens pots avançar una miqueta d'altres convidats de cara al futur d'aquesta activitat?
Sí, bé, el fet de... Quan ja sabeu que normalment amb el Club de Lectura, la tradició que anem fent, és que sempre al final del Club de Lectura convidem a un escriptor. Però bueno, també vull aprofitar per dir-vos que estem amb el desè aniversari i que volem fer aquesta mica, aquest inici de Club de Lectura doncs, com un evento, no? De dir que encara estem dins d'aquest desè aniversari i hem fet, hem pogut aconseguir doncs, la col·laboració de l'escriptor sardanyolenc Isidre Grau. Ell fa doncs, 15 anys que està treballant amb aquesta com una nissaga de novel·les que va començar precisament amb Els colors de l'aigua i que precisament l'any passat va acabar un cicle de 5 novel·les amb el punt blanc de l'horitzó. Aprofitant això, doncs, hem volgut nosaltres iniciar el Club de Lectura d'aquesta temporada amb aquesta primera obra d'Isidre Grau que precisament va ser Premi Sant Jordi l'any 85. I crec doncs, que bueno, contactar amb els escriptors sempre és interessant perquè no són persones irreals, sinó que són persones molt reals i jo crec que el contacte amb el lector escriptor em motiva molt més.
La idea d'apropar no només la lectura sinó també els escriptors, no? Perquè no els autors no li
sap. I dir-vos que també aquesta primera lectura de club de lectura doncs anirà acompanyada, que això doncs jo crec que serà molt interessant, va acompanyada d'una exposició que es diu Les Vinyes de Savall. Precisament aquesta exposició dona explicació o complementa l'explicació que l'escriptor ens donarà i que jo crec que bueno, que il·lustrarà moltíssim i farà més entenedora doncs, tot aquest conjunt de 5 obres.
Doncs només desitjar-vos molta sort de cara a aquesta nova programació de la Biblioteca Municipal. I donar-te les gràcies, com sempre, Roseta Canins. Gràcies per haver-nos acompanyat.
René.
Bona tarda.
Gràcies a vosaltres i bon cap de setmana per tots.
Igualment.
Adéu.
El 99.3 i tot.
I comencem parlant d'un altre tema i parlem de patrimoni, perquè aquest diumenge 30 de setembre el Centre d'Interpretació del Patrimoni Molina Rata participarà a les Jornades Europees del Patrimoni patrocinades pel Consell d'Europa i la Unió Europea. Per aquest motiu el Patró Municipal de Cultura i Joventut ha organitzat sota el títol Apropa't al nostre patrimoni diverses activitats durant tot el dia.
A partir de les 11 del matí s'iniciarà una jornada de portes obertes a l'antic molí fariner Molina Rata i el CIP per tal de poder visitar les diferents exposicions que hi ha en aquests moments. A partir de 11:15 durà a terme una visita guiada al molí que permetrà conèixer la seva història i el seu funcionament. Seguidament, a 12:15 del migdia realitzarà un taller anomenat Anem al gra amb molt de gust, l'objectiu del qual és que grans i petits coneguem diferents cereals i tastin els diferents aliments que se'n deriven. Finalment, a les 6 de la tarda s'oferirà un itinerari pel nucli antic de Ripollet per conèixer la història local del municipi. El lloc de sortida de l'itinerari és el mateix tip. Totes les activitats són gratuïtes i obertes per a tothom. El regidor de Cultura, Ferran Tornell, ha valorat molt positivament l'adhesió a la jornada.
Nosaltres, les jornades que es faran aquest diumenge aquí a Ripollet, dins de les jornades europees de patrimoni que es fan, primer creiem que és una oportunitat. Jo crec que el fet de que des del Consell d'Europa i la Unió Europea s'hagin fet o s'hagin instat a que es facin i promogut aquestes jornades dona cabuda i dona oportunitats, repeteixo, a municipis com Ripollet. És una oportunitat més festiva perquè els doni a conèixer tot el que tenim.
Ripollet és un dels 200 municipis catalans que participen en guanyar les Jornades Europees del Patrimoni. Durant tot el cap de setmana realitzaran prop de 450 activitats gratuïtes distribuïdes en tot el territori català, com rutes, visites guiades, exposicions, concerts i espectacles, entre d'altres. Totes elles per celebrar aquesta gran festa europea del patrimoni monumental. La regidoria de Cultura ha valorat a priori l'experiència de forma positiva.
La valoració, vingui la gent que vingui, i sobretot la valoració que fem a priori ja és positiva. També amb l'itinerari pel projecte antic que hi ha a la tarda i tot el demés, jo crec que la gent disfrutarà i simplement que tothom, de nou, que hi ha anat, que torni i qui no, que disfruti del que tenim, un esforç de tots i un esforç que ens omple de passat per anar present mirar cap endavant, no?
Cal recordar que l'objectiu principal del Centre d'Interpretació del Patrimoni és vetllar per la recerca, conservació, gestió i difusió del patrimoni local. Per aquest motiu, és l'equipament on es pot adreçar tot aquell qui vulgui o pugui disposar material, documentació o fotografies que formin part de la història del municipi. En aquest sentit, els dies 27 i 28 de setembre, el president delegat del Patronat Municipal de Cultura i Joventut, Ferran Cornell, la coordinadora del Patronat i la tècnica de patrimoni participen a les 20ena jornades de museus i administració local que celebraran el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.
I com dèiem a l'inici, aquest cap de setmana se celebren les 27enes festes de la tardor al barri del Pont Vell. Comencen avui a les 9 del vespre i s'allargaran fins diumenge 30 de setembre.
Avui a les 10 de la nit podeu gaudir del concert jove amb Senyor Zambrano i Seismo, o també d'una nit de rock amb Ronda Canya i Rei d'Espaldes. El que ens espera demà dissabte i diumenge ens ho explica Imma Prat, membre de la comissió de festes.
I demà de matí comencem amb tot el matinar infantil, que serà, bueno, sempre fem molt tradicional, hi ha concurs de pintura ràpida, i després de la tarda ja fem la inauguració de la Fira d'Estateria, tindrem ball de gitanes, un activitó de ball de saló, i a la nit, a la tarda de nit, a les habaneres, i el correfoc, i el castell piromusical, que sempre està molt maco i molt interessant, i després un ball de nit. I a diumenge per ploure, com el dematí comencem amb una xocolatada i els trabucaires pel barri. I a dalt del col·legi Tiana, doncs es fa una mostra de petits artístics. Hi haurà ball de bastons, després uns cavallers i els castellers. Fem una paella popular, que el que vulgui participar, doncs haurà de comprar un tiquet. I a la nit jugarem el bingo i a la nit doncs, farem el ball de fira festa.
Incloses en les activitats de les festes, també trobarem la 12a marxa ciclista de Ripollet o el 6è concurs fotogràfic Santiago Pinyol.
Com dèiem, se celebra aquest diumenge la 12a marxa ciclista a Ripollet a 2:15 del matí. Tots els participants sortiran de davant de l'escola Escorcell. Aquesta passejada està inclosa dins del programa d'actes de les festes de la tardor, organitzades per l'Associació de Veïns de Cantiana Pombell amb la col·laboració del Patronat d'Esports per a aquesta activitat. L'objectiu de la marxa és realitzar un passeig pels carrers de Ripollet sense ànim de competir, només de gaudir de la bicicleta. A més, d'oferir un obsequi per a cada participant, es realitzarà un sorteig al final de la marxa. L'Associació de Veïns Cantiana Pombell també oferirà un esmorzar per a tots aquells participants que així ho desitgin. A l'arribada, a l'escola Tiana se celebrarà una botifarrada per a tots els corredors i resta de públic assistent. L'organització d'aquesta marxa també compta amb la col·laboració del Club Ciclista Gonsalvo i el Club Ciclista Ripollet, col·locant els seus corredors davant, al costat i darrere de la marxa per tal que el grup estigui el més controlat i ordenat possible. Igualment, faciliten aquesta labor els responsables d'educació viària de la policia local. D'altra banda, us hem d'explicar que Júlia Figueroa, del Club Patinatge Artístic Ripollet, va classificar-se en 6a posició al Campionat d'Espanya Infantil celebrat a Vigo. Júlia Figueroa era la patinadora més petita del campionat i va aconseguir la millor posició de les participants de la seva edat.
I continuem parlant de les festes de la tardor perquè pels amants de la fotografia es convoca el 6è concurs fotogràfic Santiago Pinyol. Convocat per la Comissió de Festes de la tardor del barri de Pont Vell i organitzat per l'agrupació Fotocine Cerdanyola Ripollet, aquest concurs té com a tema tots els actes relacionats amb les festes de la tardor d'aquest barri.
Cada autor podrà presentar un màxim de 5 fotografies. Tant les mides com la tècnica és totalment lliure, però s'haurà de presentar en un format específic, tal com explica Jaume Badia, president de la FOSE.
Cada concursant el màxim que pot tenir és un premi i que tothom pot presentar màxim 5 fotografies d'un format lliure, però s'han de presentar amb cartolina que faci 40 per 50 centímetres. Tothom està convidat a participar i doncs, estaria molt contents de deixar sortir una exposició doncs, que fos força digna de la festa d'aquest.
Els treballs s'emetran fins al dia 15 de novembre i el veredicte es farà públic el dia 17 a partir de les 5:30 de la tarda. Jaume Badia ens explica també l'origen d'aquest concurs que enguany arriba a la 6a edició.
El nom és en homenatge en el veí d'aquí del barri del Pont Vell, en Centre, Santiago Pinyol, que precisament aquest any ens ha deixat. Es va instituir aquest concurs dedicat a ell, que era un dels socis fundadors de l'agrupació, i com dic aquesta vegada, aquest any és la 6a edició que fem.
El concurs fotogràfic Santiago Pinyol té la finalitat d'afegir un element cultural més als actes programats de les festes de tardor i a la vegada que serveixi com a plataforma per a la difusió de les festes més enllà del propi barri. Al mateix temps, en aquest concurs es vol fer un reconeixement a la tasca que va fer Santiago Pinyol, veí del barri, col·laborador de les festes des dels seus inicis, amb les seves fotografies.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Fins ara per l'actualitat esportiva, Ramon Argenté, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Bé, doncs abans de començar de parlar dels partits d'aquest cap de setmana, comenta't una miqueta quins van ser els resultats de les competicions de la setmana passada.
Doncs si venem per la part, podríem dir, del futbol que posa l'A i hockey van ser positives, en canvi el començament de bàsquet va ser negatives perquè va haver derrotes de tot l'equip de bàsquet, no? El Ripollet, doncs, va remuntar el partit contra l'Escala Girona, que perdia per 1-2, i l'última hora va guanyar 3-2, i això vol dir que està en estimitat de la classificació, encara que més que portem dues jornades. Pel que fa a la penya partida per Canils, doncs el seu partit amistós, ja que comença aquesta setmana, es va jugar a Santa Olera de Ronçana, va guanyar per 5-7, que és el nou entrenador, Víctor Ortega, i pel que fa al futbol de Ripollet, doncs, va guanyar en l'equip de la Metacom de Barcelona, un equip que l'any passat el va guanyar les dues vegades aquí a casa i va estar a punt de baixar, doncs el va guanyar per 5-1, i finalment, doncs, amb el hockey, hem de dir que va guanyar 4-2 a l'equip del Sant Celoni, en el debut de la Lliga, un partit que perdia per 1-2. I en quant al bàsquet, doncs, allò que estàvem dient, el Mollet va guanyar el Ripollet per 72-68, el Trim va guanyar el bàsquet Ripollet en el nou equip que entrena ara, Rafael Sales, va perdre de 20 punts, 80-60, i Pallissa del Gasó, que va perdre davant del Ramon Lluís de 37 punts de diferència, 43-80.
Mal inici pel bàsquet, i aquesta setmana hem de dir que també s'incorporen nous equips a la competició, oi?
Doncs s'incorpora, comença el campionat de Lliga aquest cap de setmana, la penya Deportiva Pajaril, el nou entrenador Víctor Ortega, jugarà contra la Unió Deportiva Polinyà, i l'interès de la penya Deportiva Pajaril és tornar l'equip a la segona categoria territorial que fa molts anys que van terra, no? Això perquè fa el futbol. Perquè fa el Gasó, doncs ja comença la Lliga pel club bàsquet Gasó, moltes cares noves també, canvi d'horari, perquè a més de jugar les noies jugaran a les quarts o a la migdia, i el Gasó ve que juga el seu primer partit contra l'equip del Piana. Mentre que també comença la Lliga de Bàsquet, hi ha dos equips representants femenins, el que té l'equip del Gasó, que és el femení de Ripollet, i l'equip del club bàsquet Ripollet, un jugaran els dissabtes a les 4 de la tarda i l'altre jugaran els divendres a les 11. Pel que fa al club bàsquet Ripollet, i jugarà el seu primer partit a la categoria femenina aquest dissabte a 2:45 a la pista del club bàsquet Vilatorta. I pel que fa a l'equip del femení del Gasó, doncs comença amb un equip històric, que és un equip dels més veterans, no solament veterans com a club, sinó com a jugadors veteranes, a l'equip del Martí Juràssic, que a més el nom ja és un fort, no? Martí Juràssic, contra el femení Ripollet, com estarà diumenge a les 11. I finalment, també aquest cap de setmana, comença la Lliga pel club tenis taula Ripollet, que juga el seu primer partit el diumenge contra l'equip de l'Oviedo. A l'equip de Finca Ripollet jugarà el seu primer partit contra el Balaguer. La federació ha fet que el primer partit jugui de 14 equips, que són els dos únics representants que hi ha a Catalunya en aquesta categoria, no? Se jugarà el dissabte a la segona tarda, Finca Ripollet-Balaguer, i finalment l'equip de la Primera Nacional debutarà també el dissabte a les 5 contra l'equip del Focus de Sabadell.
El calendari de competicions d'aquesta setmana compta amb d'altres partits?
Doncs llavors ja, tots aquests partits ara són els que comencen la Lliga aquesta setmana, i llavors ja el Ripollet que jugarà aquest cap de setmana dissabte a Llagostera, però a més de jugar al camp de Llagostera jugarà al camp de Santa Cristina d'Aro, perquè estan fent el camp de gest partidisal, no s'ha acabat el partit, i per això es jugarà aquest partit doncs, el dissabte a la 5 de tarda. En Llagostera, club de futbol Ripollet. També hem de dir que el futbol de Ripollet jugarà contra el Montcada i Reixac, i el Montcada i Reixac doncs, debutarà el jugador de Ripollet, Sergio Ruz, que va guanyar aquest any el treball d'Infosport, però en aquest cas representarà l'equip del Montcada i Reixac. I en el món del bàsquet, el club bàsquet Ripollet jugarà contra el líder del Vila Salamar, diumenge a 1:15 de la tarda. El Ripollet B jugarà el diumenge a 2:45 contra el Berga, i l'equip de la Casó jugarà a les 7 de la tarda del diumenge a Cornellà. Llavors el club hockey Ripollet jugarà el dissabte a les 8 a Navarcles.
Per acabar, només volem que ens comentis, Ramon Argenté, quin serà el convidat del programa InfoSport d'aquesta tarda.
Doncs avui tindrem el club bàsquet Casó, que tindrem el seu president Raúl Gordillo i l'entrenador de l'equip femení Javi López.
Doncs ja saben, aquesta tarda de 7 a 8 amb el nostre company Ramon Argenté al programa InfoSport. Moltes gràcies.
A vosaltres.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet Ràdio.
Clínica Dental Virgen del Pilar. Especialistas en prevención y tratamientos. Prótesis, ortodoncia, limpiezas y extracciones. Todo lo que necesitas para que el dolor de muelas no esté presente en tu vida. Realizamos visitas de lunes a viernes. La primera revisión y presupuesto sin compromiso. Estamos en la calle de Nuestra Señora de los Ángeles, número 18. Clínica Dental Virgen del Pilar. Presumir de sonrisa es presumir de salud.
¿Buscas un mecánico de confianza para el teu Ford? A Autoelèctric tenim el servei oficial. Suport tècnic, mecànics especialitzats i tots els avanços que la pròpia marca incorpora en el seu producte al servei del client. Porta'ns el teu vehicle al carrer de Balmes 2022.
Nonell i Canal. La nostra corredoria ofereix assegurances a preus molt competitius en salut i vida, accident, llar, comunitat, cotxes i motos, entre d'altres. Visiti'ns i visqui tranquil. Asseguri la seva vida a la Rambla de Sant Andreu, U3 de Ripollet. Nonell i Canal. Vingui i faci la seva consulta sense compromís.
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la una del migdia i a les 5 de la tarda. I els divendres a la una del migdia. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de la EFL. Escolta els protagonistes de la setmana. Info, l'informatiu de Ripollet. Esteu escoltant Info.
Què passaria si respiressis només una vegada? Que al cap de pocs minuts tindries nàusees. Després sentiries un dolor fort al pit. L'oxigen deixaria d'arribar als teixits i perdries el coneixement. Què passa si dones sang només una vegada? Que al cap de pocs dies ens comencen a faltar globus vermells. Després baixen les nostres reserves per fer transfusions. Tot seguit comencem a trobar que ens manquen plaquetes. Així no podem ajudar els malalts de càncer. Ni podem atendre emergències. Necessitem que tornis a donar sang com tu necessites tornar a respirar. Amb una vegada no hi ha prou. Vine a donar. Banc de sang.
Divendres vinent, 5 d'octubre, s'ha celebrat Ripollet la Marató de Donació de Sang. Tindrà lloc al Centre Cultural des de les 9 del matí fins a les 2 del migdia i de 4 a 9 de la tarda. Aquesta marató forma part de les diverses actuacions que el Banc de Sang i Teixits promou per fomentar les donacions de sang i aconseguir l'autosuficiència, i està organitzada conjuntament amb l'Ajuntament de Ripollet. La marató és una actuació que es va iniciar l'abril de 2002 i a dia d'avui cada vegada són més les poblacions de tot Catalunya que se sumen a aquesta iniciativa. De tot això en parlem amb Gala Cortel, cap de promoció del Banc de Sang i Teixits a Catalunya. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Doncs expliquem una miqueta com sorgeix aquesta idea de crear una marató de donació de sang.
Bé, la veritat és que, com bé heu dit, l'any 2002 es va començar a iniciar aquestes accions, una paral·lelament a les altres que ja fem i formen part de cada municipi, de les trobades que de manera habitual anem a aquesta presència, però sí que vam notar que hi havia moltes vegades persones que encara no s'apropaven a donar sang, i podria ser un dels motius el no fer-ho amb horaris que no són molt adients pel seu tarannà, etcètera. Vam pensar que un dels objectius era donar les màximes facilitats en un dia que tothom pogués apropar-se. Per això era un dels objectius de fer una marató, i l'altre, extreure-ho potser d'un ambient molt més hospitalari, perquè la gent s'adoni que, malgrat és cert que darrere sempre hi ha un malalt que ho requerirà i ho necessitarà, és un acte molt habitual i molt quotidià el fet de que es posen pràcticament uns 1.000 concentrats que s'extreuen d'aquestes donacions de sang cada dia, no? Per moltes de les pràctiques, no només associades amb els accidents o amb malalties greus, sinó amb moltes intervencions del dia a dia.
Fora del que es pot fer a un hospital, hem de dir que combineu una mica la donació de sang amb altres activitats, no?, per tal de que la jornada sigui una mica més lúdica del normal, no?
Exacte, intentem donar les màximes la flexibilitat aquesta de l'horari, intentem fer participar a tots els teixits socials d'aquella població. Tothom hi pot participar donant sang, i tothom hi pot participar amb idees, amb iniciatives, aportant a vegades alguna cosa. A vegades hi ha persones que no poden donar sang, però participen en activitats i actuacions o succeeixen alguna cosa, atenent a vegades a la canalla que arriba i es poden dir d'alguna manera mentre els pares poden donar sang. Sempre ho intentes fer-ho d'aquesta manera perquè totes les entitats, associacions i persones particulars d'alguna manera portin el seu gra.
Quines són les activitats i serveis que oferireu a Ripollet el proper divendres?
Bé, la veritat és que s'estan acabant de tancar i, per tant, doncs, hi haurà alguna actuació al llarg d'aquell dia i algun sorteig i refrigeris a través dels comerciants que en aquestes darreres hores, doncs, encara faltant una setmana, doncs, encara estan acabant de concretar.
Tot i que el Banc de Sang, igualment que els mitjans de comunicació repetint fins a la societat, les condicions per poder donar sang, que són ben fàcils, torni-s'ho a recordar.
Sí, la veritat és que les dues condicions més importants són tenir la majoria d'edat, els 18 anys, i pesar més de 50 quilos. I en aquell moment trobar-se en un bon estat de salut i no anar en dejú. Jo crec que també és important recordar a les persones que no és com una analítica normal. I quan comentem el fet de tenir un bon estat de salut, vol dir que en aquell moment doncs, no estiguis pendent d'una intervenció immediata o que estiguis pendent d'alguns resultats o estàs en mans d'algun metge i val la pena aleshores estressar alguns dies. Posterior a això, doncs recordar que sempre hi ha professionals mèdics que en aquell moment et poden acabar de mirar si tot està correcte va ser la teva donació.
Senyora Portell, parli'ns una miqueta de com funciona el Banc de Sang i Teixits.
Bé, la veritat és que el Banc de Sang i Teixits és el resultat de tota una unificació que va començar fa 15 anys, de tots els bancs de sang i que a poc a poc s'han anat creant fins a aconseguir des de l'any passat aquest únic banc de sang i que subministra a tots els hospitals i clíniques de tot Catalunya els productes necessaris. Això vol dir que tenem aproximadament doncs, uns 15.000 llits hospitalaris. I aleshores a partir d'aquí doncs, el que sí que fem és que tenim la responsabilitat doncs, tant de subministrar com de tenir tots els requeriments tècnics i de seguretat necessaris per treballar de la mateixa manera. Per tant, nosaltres organitzem cada dia al voltant d'unes 8 campanyes diàries per aconseguir aquestes 1.000 donacions que diem que són necessàries cada dia per després donar sortida a cada una de les necessitats de totes les clíniques i hospitals de tota la xarxa catalana, arribar a tots els punts perquè tothom que ho necessiti tingui aquest concentrat.
Parlem d'aquest miler de donacions diàries, és aquest el nombre de donacions que realment el Banc de Sang necessitaria per estar entre cometes tranquil?
Sí, la veritat és que certament és així. Nosaltres quan diem que cada dia volem entrar aquestes 1.000 donacions, no tots els dies de la setmana, evidentment, es pot planificar de tal manera que ens entrin aquestes 1.000 donacions. Aquest seria l'èxit, tenir aquestes 1.000 donacions diàries. Afortunadament, al llarg de tot aquest any, malgrat aquests darrers dies, doncs, tenim un estoc just, tenim per 8 dies de subministrament, tot i que està bé, ens agradaria tenir una mica més de coixí pel que pogués passar, però sí que és cert que ha hagut unes entrades bastant normalitzades al llarg de l'any. El que també hem de dir és que de la diferència de l'any passat a aquest any també ha hagut un increment d'un 5% del consum. Això vol dir que, lògicament, hi ha unes necessitats que també creixen, per tant, les donacions han d'anar creixent doncs, una mica al mateix ritme o almenys aconseguir no baixar-les.
Quina és la reserva que hi ha actualment al Banc de Sang?
Bé, la veritat és que en aquests moments també disposem d'un estoc d'uns 8.500 productes. Això vol dir doncs, que nosaltres, perquè la gent ho entengui, doncs, podríem subministrar doncs, durant tota una setmana aquestes necessitats que sortissin no, del dia a dia.
El tema de l'Hospital de la Vall d'Hebron us ha trasbalsat molt la vostra dinàmica aquests dies o no?
Bé, la veritat és que, bueno, com tot, que sempre que hi ha algun petit incident o una mica més gran incident, doncs la veritat és que les primeres hores, les actuacions a les primeres hores són importants, però malgrat això, realment el Banc de Sang en seguida va poder comptar amb generadors. Per tant, després tota l'activitat va seguir. I la veritat és que això vol dir que tota la sang que el dia abans havia entrat i tot, realment es va poder treballar perquè tot, tot el, aquest producte, tota aquesta cadena sortissin en els seus components sense cap problema.
Mm-hmm. Parlem de tota l'estona, bueno, parla vostè tota l'estona de components. Expliqui'ns una miqueta, perquè ho entenem nosaltres, on va parar la sang que es dona, per què serveix?
Sí, la veritat és que quan, un, quan dèiem bueno, aquests components, aquestes donacions mil diàries, tothom ha de saber, igual que em dic, que el banc de sang és el que després farà aquesta repetició, també és el que dona entrada al llarg del dia de totes aquestes donacions que van aparar aquí al Vall d'Hebron, a la part de fraccionament. Per una banda van aquestes bosses, aquestes donacions, i després d'un tractament queden separats pels seus components més importants, que són els hematies, el plasma i les plaquetes. I per una altra banda, ja en els laboratoris on van els tubs que també s'han extret aquests donants, per veure que totes aquestes analítiques necessàries, per veure que aquell donant i la persona que ho rebrà està en bon estat tot, doncs puguin donar el seu ok. Per tant, una donació, el, com a mínim, el que surt d'una donació són tres concentrats diferents i a cada malalt se li posarà allò que realment necessiti.
Hem de comentar, bueno, volíem, ens fèiem la pregunta de si hi ha algun grup sanguini que sigui especialment més necessari.
Bé, la veritat és que tots els grups són necessaris, nosaltres sempre, bé, això queda molt important, degut a que sempre posem aquella sang que és igual a la del malalt. Per tant, tots els grups són necessaris, hi ha a vegades molts, hi ha uns grups, per exemple, d'A positiu, doncs que hi ha molta gent que és A positiu, però també hi ha molts malalts que són A positius, per tant necessitem aquests donants A positius. Però el que sempre ha d'haver amb els hospitals és el grup 0 Rh negatiu. Aquest és el donant universal, això vol dir que en qualsevol moment que vingués algú i en aquell moment abans de fer les proves per saber quin grup té, el que els utilitzaríem si s'ha de posar una sang immediata seria aquesta sang, el grup 0 negatiu, fins a saber de quin grup es tracta aquest malalt i buscar doncs, el del seu grup. Per tant, el donant universal és un 0 negatiu i a tots els hospitals sempre ha d'haver sang d'aquests grups.
Mm-hmm. Per acabar, la gent que estigui dubtant ara mateix si donarà o no sang el proper divendres, què li diria?
La veritat és que el que sí que hem notat quan parlàvem dels objectius és que les maratons o aquestes jornades d'aquests dies fan que aquests increments d'unes campanyes habituals doncs s'incrementi amb un 20-25% de nous donants. I això per nosaltres realment és molt important. Jo crec que encara les persones que encara no ho tenen clar, sí que és cert que, home, jo aniria acompanyat sobretot d'una persona que ja hagi donat sang, que vagi a preguntar, a veure què és això d'una donació, que acabi de preguntar aquelles qüestions que a lo millor més l'angoixen i aleshores doncs, que provi que faci aquesta donació. Realment hi ha moltes persones que posteriorment a una donació després d'haver-ho fet per primera vegada diuen realment que ho hagués pogut fer abans, no? És cert que és més a vegades doncs, el que no t'agradi fer-ho en aquell moment, més que el fet de quan ho fas i doncs ja, doncs perquè no ho havia fet abans.
Mm-hmm. Doncs esperem que el proper divendres el Banc de Sang aconsegueixi els seus objectius aquí a Ripollet. Senyora Gala Cortel, cap de promoció del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Bona tarda.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Gràcies.
Adéu.
Info, els divendres d'una a dues a Ripollet. Infosport, tot l'esport de Ripollet. Els divendres a les 7, la prèvia. I els dilluns a les 7, el resum de les competicions del cap de setmana. Infosport segueix tots els clubs i atletes. La informació de l'esport de Ripollet a Ripollet Ràdio, amb Ramon Argenter. Jugues?
Escolta l'actualitat de la setmana a l'Info de Ripollet Ràdio. Tots els divendres a la 1 del migdia i a les 6 de la tarda. I els diumenges a la 1 del migdia. Coneix la informació política, cultural i social al 91.3 de la FM. Escolta els protagonistes de la setmana. Info, l'informatiu de Ripollet.
I fins aquí l'info d'avui divendres 28 de setembre. Us recordem que podeu escoltar aquest programa en diferit aquesta tarda a partir de les 6 i diumenge a la 1 del migdia. La informació local continua actualitzant-se a la web municipal ripollet.cat. Us hem ofert aquest programa Fran Lladó, Jordi Puy, Laia Prat, Francina Ricard i qui us parla, René Herrera. Mm-hmm. I per acabar us deixem escoltant el tema Matar callando, un dels temes de la maqueta del grup El Rei d'Espaldes, que actua aquesta nit al concert jove de les festes de la tardor del barri del Punt Vell. Gràcies per la seva atenció i molt bona tarda.
Háblame, quiero ir como en la noche me despierta. Ya lo sé, sé decir, todavía siembra mi tierra. Solo así quiero ver tu estrella junto a la luna. No sé qué puedo hacer como tú ya de ninguna. Sé que en mí aún están vivas todas las ilusiones. Puede ser que al final todas estén hechas ilusiones. Lo sabes, he soñado que venía.